Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Aquest conflicte i que intenten explicar a la resta del món què és el que està passant. Per tant, que s'ha de ser prudent, però mai oblidar que és un estat, Israel, defensant-se dels atacs més bèsties i més brutals que ha patit per part d'un grup terrorista que és Hamas, que no és un estat palestina, és un grup terrorista, Hamas.
Jo, Concepció, condemno categòricament l'atac de Hamas i totes les seves accions, com condemno també el que fa l'exèrcit d'Israel amb la població civil palestina. No pots tancar a milers de persones, deixar-los sense aigua, sense llum,
sí, sí,
sense menjar.
Estic d'acord.
Però tu t'has quedat amb els hostatges i amb els atacs de Hamas.
Perquè jo anava a dir, bueno, doncs acabo ja el que anava a dir, el més important, i la Susana ho ha apuntat, per mi el més important d'Estats Units és que s'obrirà l'ajuda humanitària demà sobre el pas fronterer.
Sí, demà
sobre el pas fronterer, i per tant l'ajuda humanitària per mi ara el més important és la crisi humanitària, sí, derivada d'aquesta guerra.
Però porten 10 dies tancats en una ratera,
sí, aquesta, i això ho condeno, jo crec que ja s'hauria d'haver obert, i per tant jo celebro que Estats Units hagi aconseguit aquesta intermediació d'Estats Units, aquesta mediació hagi aconseguit que demà s'obri aquest pas fronterer tan important per l'ajuda humanitària, per Joan, suposat que amb això comparteixo
només tot. Dos apunts en relació al que diu la Concepció. Jo crec que en aquesta taula no hi ha ningú que justifiqui els atacs de Hamas, ni tan sols a Hamas com una organització terrorista.
Ara bé,
com que el que ens toca és intentar entendre què passa, i de vegades quan hi ha una organització terrorista amb el poder que té Hamas entre la població palestina, deu tenir algun context, alguna explicació, algunes narratives que han anat quallant en aquella població, entre les quals hi deu tenir un pes important allò que no ens atrevim a anomenar, però que és terrorisme d'estat, que explica que en el conflicte arabo-israelià, per cada mort israeliana n'hi ha hagut de 10 de palestines, el 40% dels quals menors d'edat. Per tant, no semblaven que fossin activistes de Hamas. Només en aquesta ofensiva, 700 nens haurien perdut la vida, segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina. Per tant, estem parlant d'una cosa que es diu terrorisme d'estat, però que no comença en aquest moment després de l'atac de Hamas, sinó que només cal mirar el mapa d'Israel-Palestina l'any 1949 i el mapa el 2023, d'una ocupació constant de territori per part d'Israel, saltant-se fins a 7 resolucions de les Nacions Unides. I per tant, aquest context és important per explicar,
sí,
no, el que està passant allà.
No,
és que el problema és que hi ha certes veus que quan intentes donar explicacions per intentar entendre què està passant en aquell territori, et diuen que això és una justificació. Això no és una justificació. Però estaria bé que féssim un bon diagnòstic per intentar entendre, perquè segurament en el moment que entenguem què està passant podrem començar a trobar solucions amb un bon diagnòstic a la situació. La pregunta és, Israel, l'Israel, que no són tots els ciutadans, l'Israel de Netanyahu amb els sionistes dins del govern, i la Palestina amb Hamas portant la veu cantant de la Franja de Gaza, volen trobar cap solució? O volen la seva solució final, que és l'aniquilació de l'un i de l'altre en funció del bàndol?
Són les 10 i 3 minuts. Salem Ergui, vols dir alguna cosa?
Sí, bueno, en primer lloc, amb això que parlava de les dues opcions que tenia Israel, que és una guerra total o una guerra parcial, cal destacar un punt important, i és que Gaza ara mateix, des de 2007, la Franja de Gaza és com si fos un país, és un estat dominat per Hamas. És a dir, a les últimes 4 o 5 escalades, Israel sempre ha intentat mantenir a Hamas al poder, i cada cop que hi ha hagut projectils o mini escalades, doncs atacar els centres, diríem, on hi ha els projectils, també els de Hamas. Ara mateix el que han fet, han dit que no, que ja està, que després d'aquests atacs del 7 d'octubre, que realment han impactat molt a Israel per la xifra, per la forma, per les violacions, tot el que hem parlat ja, doncs fins i tot gent, això no és només Netanyahu, això és realment no és només Netanyahu, al revés, jo parlo cada dia amb gent de veritat, però l'esquerra que té la mateixa visió que vosaltres sobre això del terrorisme d'estat i no sé què, no sé quan, i em diuen no volem tornar aquí sense que Hamas no se'n vagi. No és un grup terrorista que opera un estat, és un grup terrorista que té un estat i ha segrestat la causa palestina, i així que és un problema greu també pels palestins, en el sentit de que seria una errada per tothom, tant d'Israel, però també des d'Espanya o des d'Europa, fer una confusió de que això és una guerra entre Israel i Palestina i que Hamas sigui la veu cantant dels palestins, perquè el que van fer 7 d'octubre no és Palestina, i heu parlat de la divisió que hi ha a Israel ara mateix sobre el tema de Gaza i Hamas. No hi ha cap divisió, el 90% o més està a favor de fer una operació gran a Gaza i acabar amb Hamas. La gran divisió que hi ha a Israel és sobre el tema de Cisjordània, el tema de dos estats, el tema de les colònies, de l'ocupació, i tot això pot ser també influït pel que passi amb Hamas i Gaza, a la mesura que Hamas aconsegueixi tenir més popularitat al carrer palestí, perquè Hamas el seu objectiu també és tenir el control de Cisjordània i fer fora el president Abu Mazen.
Són les 10:05. Sal, vols dir alguna cosa més sobre el tema?
No, només el tema del front del nord d'Israel, que continua tot molt realment amb molta atenció. Sempre hem parlat de que hi ha 300.000 reservistes mobilitzats. Només cal actualitzar que són 350.000, és a dir, 50.000 més de la xifra que es dona, i això fa que sí que sigui la xifra més alta de la història d'Israel, que ja ha tingut moltes guerres, i això s'explica per Gaza, però també evidentment per Hezbollah i Iran.
Una abraçada, Sal, bona feina, fins ara, que vagi bé.
Que vagi bé, adeu.
Per cert, m'envien des de la redacció que hem pogut parlar amb el responsable del laboratori on treballava el científic mort per aquesta malaltia rara. No ens pot atendre perquè ha de declarar la investigació que hi ha oberta i l'advocat li recomana que no faci declaracions públiques. Tot i això, confirma tota la informació que publica El País i confia en la investigació. Ara bé, el que està sorprès és que es trigués 2 anys a tirar endavant aquesta investigació. Explica, per exemple, que a França hi va haver un cas molt similar, que es va actuar de seguida, es va tancar el laboratori i es van reformar els protocols. I ja no cal que ningú d'enlloc m'enviï més missatges del tema, perquè prefereixo més que hi posi la gent, li posi la veu. Hi ha gent que explica la seva vida, però no vol parlar públicament.
Del que estàs dient, Jordi, la informació que tenim, que acabo puc deduir, potser estic equivocat, insisteixo, sí. Demano disculpes abans si m'equivoco, que durant 2 anys no s'ha actuat tenint la informació que hi havia aquest problema. Aleshores, que durant 2 anys aquest risc potencial ha estat latent. Pregunto, no afirmo res, però és una mica el que...
És que hi havia una part del laboratori que estava tot estava en un congelador tancat, jo suposo que això no...
Sí, però si no estava autoritzant, si el tancament era el que...
O no se sabia que hi era, no? O si ja se sabia que hi era, no es va treure.
Però... Moltes preguntes.
No ho sabem.
També s'infereix que demana canvi de protocols?
Com?
S'infereix que demana canvi de protocols? Diu, a França
diu
es va actuar...
Diu, com França, sí.
I es van canviar els protocols.
Home, els protocols no han funcionat, això és evident, Jo crec que aquesta és una...
No, és que n'hi havia, no? Perquè suposo que
n'hi han d'haver.
Però pel que diu la persona responsable del laboratori, això es va descobrir fa 2 anys i s'ha trigat 2 anys a actuar. Què ha passat durant aquests 2 anys? És a dir, el laboratori ha estat allò en funcionament amb el risc de que això... Bueno, hi havia la situació que s'explica avui a la notícia, tampoc estem inventant res, que estan molt preocupats altra gent que hagin pogut col·laborar en aquest laboratori, no? Que és perfectament comprensible.
The answer, my friend, is blowing.
It's 10:08,
d'aquí uns moments que he sortit d'aquí perquè m'estic marejant i vaig a passejar. M'aniré fins al Senat i del Senat ens anirem també cap a la roda de premsa que està fent Víctor Font, qui va ser candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona. Un segon, sisplau.
L'àvia Carmeta fa les millors croquetes del món. La Berta, com que és petita, sempre m'imita. La Marta no para mai quieta, només quan m'explica les mates. I en Pau em fa riure tant, fins i tot quan estic enfadat. I jo sóc en Víctor, el germà gran. En realitat no van néixer en aquesta família, però també sóc la meva família.
Més de 1.000 xiquets i xiquetes estan en famílies d'acollida, però en necessitem més. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. Acollir és fer família. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Una cosa única? Els dies únics d'Àfia. Ofertes especials úniques amb condicions úniques només del 18 al 24 d'octubre perquè estrenis ara el teu Dacia. Reserva la teva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya. Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Vols estalviar a full? Aprofita ara les supergangues diàries de Carrefour, perquè només fins al 22 d'octubre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Punès tens la gamba grossa 20-30 peces per quilo a només 8 euros amb 95 al quilo i l'horada de ració a 6 euros amb 29 al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que van a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World, Made to Scream, Made to Remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Ho, ho, ho. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara. Ho, ho, ho.
Vols gaudir d'un menú deliciós i estalviar-te temps i diners? Descobreix els menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Ara i fins al 23 d'octubre, a partir de 5 euros amb 95 cèntims, decideix què vols menjar. Menú familiar, mediterrani, vegà, oriental, una solució per cada paladar. Gaudeix dels menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Bon Preu i Esclat, sempre al teu costat.
Mi otro ton, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro ton.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
I abans i abans, els de Roca combinen disseny, innovació i sostenibilitat adaptant-se a les teves necessitats. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Navega amb Costa Cruceros. Reserva ja el teu creuer tot inclòs des de només 699 euros per persona i gaudeix durant 8 dies del millor entreteniment a bord i viu una gran experiència. Consulta condicions i reserva el teu creuer Costa a la teva agència Alcom Viatges. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que parlem viatger. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
A Conforama podràs disfrutar d'un descompte del 15% per renovar el teu dormitori i un 10% en electrodomèstics. Ah, i amb enviament gratuït. Només del 19 al 23 d'octubre. Conforama.
Avui, a la tertúlia, amb la consultora Concepció Barall i els periodistes Joan Julivert, Susana Cuadrado i Ramon Rovira. Alun de Poll, Mònica Hernández.
Aviam, em budiu, són les 10 i 12. A veure. A més, m'ho ha dit la Mònica Usart. La Mònica Usart m'ho ha dit. Que amb aquest aviso, que si... Si això és allò, mensaje de socorro de Radio Nacional d'Espanya. Doncs això és un missatge de socors de tota aquella gent que té mal de cap, avui. I que diu, oh, perquè tinc mal de cap, aquest mal de cap que tinc i tal.
El temps.
El temps.
Sí.
La Mònica Usart t'ho ha dit. Diu, escolta, hi ha una baixada de pressió... I per tant, com hi ha baixada de pressió, avui, és el, avui i demà pot ser dies mundials del mal de cap. O sigui, no us penseu que heu dormit malament o no, és un tema de la baixada de pressió. Segons explica Mònica Usart, i quan la Mònica Usart diu una cosa d'aquestes, li hem de fer cas. Em vol dir, què fas?
Què vols que...
Que faci.
Què vols que faci? Jo faig el que t'hi digui.
No, no, però què estàs fent aquí?
M'estic acabant d'escriure unes notes.
Ja tens que estàs preparant de la nit de demà o què? Escolta, és que tens moltes preguntes obertes amb tot això. Les pots fer, sisplau?
A veure, amb el cas aquest de laboratori, que és el laboratori 4141 de l'Hospitalet de Llobregat, clar, dubtes que hi ha a hores d'ara. Un, el principal, que és... com van arribar aquelles mostres al laboratori, és a dir, d'on les treuen i com les introdueixen. L'altre dubte és...
Aquesta és molt important, perquè són unes mostres prohibides. O sigui, comencem per aquí. Vull dir, són unes mostres que no es poden entrar.
Exacte.
O sigui, primer d'on venen? sigui, aquestes mostres d'on venen? Mm. Després, per on entren i on van?
Exacte. Va. Segons la informació de, del País, aquestes mostres les tenen emmagatzemades en un congelador d'aquest laboratori que havia rebut aquest científic mort per la malaltia el permís per investigar. Llavors, no hi ha cap responsable ni de l'IDIBELL ni del CIBER, que és aquest consorci públic tal, que entri en aquest laboratori a revisar res. Vull dir, és una, hi ha un senyor treballant amb aquestes coses. Mm. Les té tancades en un congelador. Clar, l'altre dubte que sorgeix és, un cop detecten, que és quan, això, recordem, això és novembre del 2020, el senyor que ha mort, aquest científic, demana la baixa perquè es comença a trobar malament, que és quan li surten els símptomes de la malaltia. Llavors, de manera fortuïta, segons explica el País, el responsable del laboratori, que és l'Isidre Ferrer, que és amb qui hem pogut parlar fora de micròfon, suposo que entra un dia en el laboratori, obre el congelador i troba aquestes mostres. Això és desembre 2020.
A part d'aquí, també, deixeu-m'ho dir, la Universitat de Barcelona, perquè la Universitat de Barcelona el que fa aquí és tenir un espai que deixa
correcte
a nivell, per tant, la Universitat de Barcelona aquí no té res, ha llogat un espai, perquè ens entenguem, amb un consorci al qual aquest senyor ha entrat amb uns tubs i aviam què passa.
I va ser allà congelat. Això és desembre 2020.
Hosti, fa 3 anys, era això.
El responsable del laboratori diu, acabo de trobar unes mostres sospitoses que crec que no haurien d'estar aquí. De fet, no tenen registre d'entrada. Per tant, hòstia, a partir d'aquí la cosa ja grinyola.
Un moment, aquí hi ha una cosa. O sigui, és que si aquest senyor no arriba a obrir el congelador, encara tindrien allà les mostres. Encara hi serien.
Pot ser.
Bueno, si obrim els congeladors... Ara es faig... Vaig a Sergi Pàmies, ara. Vaig a fer de Sergi Pàmies. Si obrim el congelador de casa meva, you'll never walk alone. Poden caminar alguns lloms de tonyina.
Endavant. Llavors, segons explica el País, un cop el responsable del laboratori comunica que allà hi ha unes mostres que no haurien de ser-hi, la Universitat de Barcelona decreta el tancament del laboratori 4141. Això, segons explica el País. Però no és fins 2 anys després, desembre 2022, que la Universitat de Barcelona, l'IDIBELL i el Consorci Ciber envien aquestes mostres a analitzar-se. Per tant, l'altre dubte que sorgeix és per què han trigat 2 anys en enviar a analitzar unes mostres que ja es veia que eren sospitoses d'entrada.
Aquí, però, hi ha un dubte que queda resolt. Eh? No hi va haver cap investigador que un moment es detecten les mostres, en el moment que es detecten, treballi al costat d'aquelles mostres, perquè tanquen el laboratori.
Però portaven investigant des del 2018.
Sí, però vull dir, en el moment que es detecten...
Segons la informació del País...
ja no hi ha investigadors en contacte amb aquell congelador.
Exacte. Aquí diu, llegeixo textualment el País, eh? Diu... La Universitat de Barcelona decretó entonces el cierre inmediato y la descontaminación del laboratorio 4141, ubicado en la Facultat de Medicina, l'Hospitalet del Llobregat. L'altre dubte que també sorgeix, perquè aquí hi ha una altra institució que encara no hem esmentat, que és el Centre d'Investigació en Sanitat Animal, el CRESA, que està a Bellaterra. Que, pel que hem pogut allò, desgranar en el text del País... aquesta investigació que en teoria estava portant l'home tot en regla, el científic mort, s'havia de fer allà, perquè aquest centre, CRESA, sí que compleix les condicions per poder analitzar aquesta mena de mostres. El tema és que el laboratori 4141 d'Hospitalet del Llobregat no compleix les condicions. Llavors, l'altre dubte que sorgeix és
per què
es decideixen investigar i fer les investigacions que siguin amb aquestes mostres en un laboratori que no compleix les condicions i no es porten a 30 quilòmetres de distància només a Bellaterra en un centre on sí que es compleixen les condicions per poder investigar amb seguretat. Aquests són els interrogants que tenim oberts.
Tot no en volguis gaire.
D'acord.
Molts interrogants.
Molts. Sí.
És que és molt apassionant, o sigui, és gairebé de, és com un relat de capítol d'una sèrie de ciència-ficció.
Sí, el que passa és que podem tendir a la conspiració i pot ser simple negligència, eh?
És que pot ser això. Ara, et dic una cosa, hi ha una cosa d'una negligència, és a dir, a partir del moment que entren
teixits potencialment perillosos, una negligència greu.
No, i prohibits en aquest laboratori.
Prohibits i sense control.
Podrien analitzar en aquest laboratori.
Teòricament no ho podien fer-ho, perquè acaba de dir el Sergi, això havia d'estar en un laboratori a Bellaterra, no una casa estava fent aquí, no?
Però llavors el Sergi que ha dit a l'investigador, que investigava amb tot en regla, perquè ell en teoria estava investigant
això. Tenia permís per fer una investigació.
Tenia permís, però ell era conscient que estava en un laboratori que no complia els requisits per aquelles mostres? No ho sabem,
no ho sabrem, ni ho sabrem mai perquè es va
perquè es mor,
home, igual ho sabem a través dels 8 que estaven allà amb ell, no?
A també pots repetir una mica el ball de xifres? O sigui,
sí, 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 és bona pregunta, Susana, estàs molt bé, està molt bé, està molt bé.
Des del moment en què es detecta que hi ha aquest material, aquest teixit contaminat,
sí, això és...
després, el moment en què es dona de baixa l'investigador que suposadament troba, o no sabem si manipula o no aquest teixit, i després, en el moment, si aquest grup d'investigació continua treballant en aquest laboratori i quan es descontamina, perquè ballen totes les dates, Sergi.
Llavors, a veure, la investigació comença gener 2018, que és quan el científic mort s'incorpora al laboratori 4141 de la Universitat de Barcelona per investigar. Van fent. Llavors, novembre 2020, és a dir, estem parlant...
Fa 3 anys.
Sí. Fa 3 anys. Novembre 2020, el científic responsable demana la baixa. En aquell moment, també segons explica el País, ell amaga el motiu de la baixa. És a dir, no explica, s'escuda en el secret mèdic, no explica què és per aquesta malaltia, com es diu, que no recordo com es diu.
Aquest és el Jacob.
Ah, exacte. Ell en aquell moment no ho diu. D'acord, està de baixa. Pel motiu que sigui, el desconeixem, el responsable del laboratori, que és l'Isidre Ferrer, que és amb aquesta persona amb la que hem pogut parlar fora d'antena, entra un dia en el laboratori, unes setmanes després, i descobreix unes mostres que no estan catalogades i que no tenen registre d'entrada. Això és desembre 2020. Per tant, fins ara, recapitulant. Gener 2018 comença la investigació, novembre 2020 el científic responsable demana la baixa, unes setmanes després, desembre 2020, descobreixen les mostres. El responsable del laboratori ho comunica a la Universitat de Barcelona, a l'Idivell i al CIDER, i en aquell moment, insistim, segons la informació del País, es decreta el tancament del laboratori i la descontaminació. Però no és fins 2 anys després, desembre 2022, que aquestes mostres s'envien a on s'hagin d'enviar per acabar d'analitzar si són potencialment perilloses per la salut o no.
A mi això és el que em rellisca.
A mi també molt.
Són aquests 2 anys. Que et vull
dos anys.
Què passa? O sigui, quin és el destí de, en aquest, durant aquests 2 anys des que es descobreixen les mostres, es tanca el laboratori i es descontamina? Quin destí té? Quina destinació tenen aquestes mostres? On van? O sigui, són... es tornen a fer servir, es porten a Sant Cugat, has dit? Al centre aquest de Sant Cugat.
Bellaterra.
Bellaterra. No sé, hi ha moltes lagunes. I després, una altra qüestió. Si comença la investigació al gener del 2028, del 2018 i fins al novembre del 2020 aquest investigador no es demana la baixa, suposadament aquest investigador ha treballat amb aquestes mostres o senzillament aquestes mostres estaven també al congelador i no les havia mogut ningú? Perquè se suposa que sí, és molt possible que durant aquests 2 anys tot el grup d'investigació estava treballant amb aquests teixits, perquè són teixits que són necessaris per fer la investigació. Estem parlant d'investigació bàsica.
De fet, una de les queixes de l'equip d'investigadors que va treballar amb aquest científic és que no se'ls hi comuniqués fins al març d'aquest any que havien estat treballant amb mostres que no complien els requisits mínims. I és el que explica el País.
Algú va entrar amb unes mostres que no estaven legalitzades i que...
Però això sembla que aquesta tanta casualitat i tan poc control amb un grup d'investigació d'aquest nivell, a mi em sembla...
Clar, però és que més, encara això és un altre dubte. Quan arriben en aquest laboratori, com han estat traslladades aquestes mostres? D'on venen i com han estat traslladades? Perquè entenc que també en el trasllat deuen tenir un protocol de seguretat, no?
Bueno, i aquests 2 anys que passen des de que es descobreixen, tanquen el laboratori i descontaminen, fins a que les envien el desembre del 2022 a analitzar per saber si són realment tan perilloses, on han estat? Clar, perquè si les han tret d'aquell congelador i han descontaminat, on les han guardat durant 2 anys? Qui ja ha tingut accés? Com...
Sembla que les haurien d'haver destruït.
Sí, no, clar. Sí, no sé, a mi el sentit comú fa pensar que es destruïs.
Després que agafi la baixa... perquè sap que hi ha aquelles mostres, li ha explicat, clar, per què va un mes després?
Això no ho sabem.
No ho sabem, tampoc.
Aquesta és, jo per mi, aquesta és un altre factor. És,
sí,
vamos, clar, és que agafa la baixa el metge, que segons diu el Sergi, no diu...
I per casualitat
trobo, els motius. Trobo bastant al·lucinant, també, que un científic agafi una malaltia d'aquest tipus i no ho expliqui. Segons, escolti, perdonin, que aquí hi ha un problema, no?
Recordem que entre el 80 i el 90% de casos de Creutzfeldt-Jakob és per motiu esporàdic, recordem-ho, això. Sí que és veritat que hi ha un percentatge baix de possibilitat de contaminació per teixits contaminats, o sigui, que la malaltia et sobrevingui per culpa d'aquest contacte, però que la majoria és per fets esporàdics, no, no podem perdre
de vista. Però per fets esporàdics què vol dir? Que el tingui, que l'ADN ho portis incorporat o...
No, perquè ha dit que era hereditari, no, també, no?
És que estem de debò, jo és que necessito vacances. Una altra vegada. Però juntes. Publicitat i aviam què passa. Un segon.
Torna la Setmana Bio. Del 14 al 22 d'octubre, viu la nostra pagesia i la producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades, visita granges ecològiques, degusta productes als restaurants. Ara, més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Vols estalviar a full? Aprofita ara les supergangues diàries de Carrefour, perquè només fins al 22 d'octubre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones tens un descompte en un cupó bescanviable del 20% en tots els vins. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, teixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
La primera cosa que heu de saber sobre Caixa d'Enginyers és que no som ni una caixa ni un banc. La segona cosa és que Caixa d'Enginyers no necessita ser enginyer. Perquè sí, a Caixa d'Enginyers no sereu ni clientes ni clients. Sereu sòcies i socis. He dit moltes vegades Caixa d'Enginyers? Perdó, Caixa d'Enginyers. Uneix a una entitat cooperativa oberta a tothom.
Quins cracs aquests de Sud Renovables.
Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres.
A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet i estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
Omple les teves nits de calidesa amb el Nòrdic Perfecte. La Vanguardia et porta els farcits nòrdics Montse Interiors lleugers i transpirables. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't els farcits nòrdics des de 17,95 € per a llit individual i 25,95 € per a llit doble. Només amb La Vanguardia.
Un 2%.
Apunta't gratis al Pla Estalvi de Caprabo i estalvia un 2% de descompte addicional en tot el que compris. Acumula l'estalvi cada mes a la teva targeta Club Caprabo. Apunta-t'hi al web, a l'app o a la botiga i gaudeix...
Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Perquè un preu sol no és suficient, descobreix que rere cada Tecnopreu sempre hi ha grans tecnoavantatges.
Rere el 15% de descompte en rentadores i assecadores tens el tecnoavantatge del finançament.
O el d'enviament gratis.
Rere cada Tecnopreu sempre hi ha grans tecnoavantatges.
Oferta vàlida fins al 26 d'octubre. Finançament ofert per Financer del Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions a la botiga web o a...
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
el perquè de tot plegat.
Vinga, anem acabant, perquè vull parlar del Barça d'aquí uns moments. És que, saps què? Us ho explico. Estem expectants de si algú vol parlar o no vol parlar. Jo tinc la sensació que hi ha gent que vol que algú parli. Val? Per tant, fem una cosa.
No. Oh, quina mirada. Oh, no, què? No, ara, vull el què?
Pots.
El què? Puc, què?
El cul de poll.
Ara! Bueno, el farem així a saltar. Ah, m'has enganxat, que m'estava acabant.
És una broma comparat amb això.
Aquí he vingut a jugar... Ostres, Basté. Com cada dinar, dijous, com cada dijous.
Ull de poll. Però, espera, t'ha passat l'ull de poll.
Ui, està fent un gestor.
Sí, sí, és la cabana. Sabeu que la Marga és la cabana del programa. I em diu... I quan fa... Això vol dir Armen. Clar, perquè hem d'anar cap al Senat.
Hombre.
Perquè us he dit que aniríem a donar una volta.
Senyor...
I vaig al Senat primer. Hola, hola, Armenteres, hola, Mañé, què tal, bon dia.
Bon dia,
bon dia. Hola, bon dia. Bon dia.
Estic curiosit com t'ha definit o què t'ha fet per assenyalar-te que estàvem esperant al Senat.
Quin gest t'ha fet, no, per ser Armen? Per...
No, no, els llavis.
Ah, els llavis.
M'ha fet
llavis.
Armen. Ah, i jo, com que ja l'entenc, perquè ja... O sigui, la Marga em fa castanyoles... Jo ja entenc on he d'anar. És veritat, home, són 17 clar, anys, que és home. La persona que veig, que he vist més a la meva vida. Va, 17 anys, la veig 6 hores cada dia. Imagina't, suma i multiplica. Digues, Armenteres i Arnau Mañé, a l'espera. Ha arribat el president aragonès ja o no al Senat?
Sí, la notícia és que Aragonès és al Senat, que ha arribat fa uns minuts, mitja hora concretament. L'ha rebut el delegat del govern a Madrid, Joan Capdevila, també la cap de files d'Esquerra aquí al Senat, Sara Bailac. No l'ha rebut, en canvi, tot i ser la màxima autoritat de Catalunya, no l'ha rebut el president del Senat, Aragonès, que ja ha entrat a primera de les reunions que tindrà aquest matí el president. La primera ja en marxa amb els senadors catalans que vulguin.
Sí, tres reunions. En aquesta reunió hi ha molt pocs senadors, perquè avui no hi ha ple i, per tant, n'hi ha molts que ni tan sols venen al Senat. Després, atenció, perquè es reuneix amb Bildu, amb Merche Aizpurua, la cap de files al Congrés, negociació d'investidura, i a partir de les 11 el seu discurs davant aquest plenari de la Comissió de Comunitats Autònomes. Per cert, la velocitat d'Aragonès sortint del cotxe i caminant, movent-se per aquí pels passadissos del Senat amb un núvol de periodistes al darrere és d'estadi olímpic.
En sèrio?
És d'estadi olímpic. Corria i d'aquesta manera evitava respondre.
Tu estaves allà,
sí,
o no?
Sí, home, sí.
Tu estaves allà. Pues és estrany que no l'hagis arribat tu amb la agilitat que tens habitualment amb moure't pel Senat i pel Congrés.
Amb els presidents, amb la... Com era allò, la, del president Sánchez? La...
La Higuera.
Tu? La Figuera, jo.
La Figuera. La Figuera.
La Morera. La
Morera. La Morera. Ai, escolta, doncs d'aquí una estona hi anem per escoltar. El que sabem, avui explicaven que havia transcendit a través de RAC1, que és que serien 10 minuts... d'explicacions del president i fot el camp.
Sí, a partir de les 11 del matí, de fet, ell no hauria d'obrir aquesta comissió, però com que el govern espanyol deixa la cadira buida i el primer que hauria d'intervenir, que és el Landacari, perquè això va per ordre d'aprovació d'estatuts, tampoc hi és, per tant, Aragonès serà el qui a les 11 i uns minuts serà el primer que intervindrà.
I el PP, que justament li agraeix que vingui Aragonès avui al Senat, però li retreu que marxi 10 minuts després d'intervenir, o més ben dit, 10 minuts abans de començar a intervenir.
Jo ara diria una cosa, que és això del Senat, que jo tampoc ho he entès gaire bé, és a dir, me'n recordo que fa molts anys Jaume Collboni, que va trucar al programa perquè vaig ser molt crític amb allò de portarem el Senat a Barcelona, però porteu altres coses que no sigui el Senat, una cosa més absurda que tenir el Senat a Barcelona. I clar, que és una cambra que hauria de ser molt important, d'una representació territorial
no
molt important, i no pinta res, és com un empitosporum.
No, no pinta res, el 155...
Ah, bueno, sí, esclar,
ah, sí, clar, recordem. Sí,
va ser l'únic, jo crec que és l'únic que ha servit en molts
exacte.
Anys.
Però és trist dir això, però clar. El Senat només ha servit per aplicar el 155.
Tu creus que tot això amb la que està caient, que ara uns no hi vagin, els altres diguin no sé quantos, vagi el president i el president faci 10 minuts i digui, bueno, jo no us vull escoltar, me'n vaig. Hosti, tot
jo, la meva opinió, jo crec sincerament que és un aprofitament d'una comissió que no està pensada per això en absolut, per fer un debat que el PP no pot portar a un altre lloc, i com que té majoria al Senat, doncs li fa entrar per calçador, i així el discutim. I aquí vindrà la presència de tots els presidents dels governs del PP, i sincerament jo crec que ja posats a fer, ja aquí vas, jo em quedaria. Jo em quedaria... Sí, perquè és l'oportunitat que tens de poder-te explicar in extenso, no? Escolta'm, avui totes les càmeres estaran posades sobre el president de la Generalitat i sobre la intervenció dels 10 minuts. 10 minuts, sí, home, pots explicar-te i, evidentment, pots donar les claus fonamentals. Però ja que tu tens aquest dia, que tens l'oportunitat d'un protagonisme que ningú discutirà, perquè no ha vingut ni el govern, no han vingut els socialistes, només hi ha els presidents de les comunitats autònomes del PP, i tu, com a representant de Catalunya, doncs jo, sincerament, jo em quedaria a escoltar-los el que m'hagin de dir. Doncs ja els diré el que em sembli.
Fins i tot em sembla que com a qüestió d'imatge és bona pel president que s'hagués quedat allà.
Bueno, escolti,
digui. Et quedes allà i dius, bueno, escolti, ara jo faig aquí...
No creu, Ramon, que va més una mica, sí que el focus estarà posat sobre ell, però que també és un missatge cap a Junts, intentar recuperar terreny, perquè fins ara s'ha focalitzat molt la negociació per la investidura en Junts per Catalunya, i fins i tot dins del partit, no? Perquè fins ara el protagonisme se'l va endur Junqueras amb aquella trucada de Pedro Sánchez, i ara és com, bé, Aragonès recupera terreny.
Sí, però
és a dir, que no sé si està més interessat en explicar-se bé davant del Senat o en recuperar aquest lideratge però o que es posi un focus en la seva persona i en Esquerra Republicana.
No és contradictori.
L'altra imatge, perdoneu, és que serà l'única persona que avui defensarà l'amnistia.
Clar.
Perquè, evidentment, ni els 11 presidents del PP, ni cap representant del govern espanyol, perquè no hi seran, ni cap representant dels socialistes, perquè no hi seran, la defensaran. Per tant, avui Pere Aragonès serà l'única persona que defensarà l'amnistia aquí a Madrid.
Per això et dic, vull dir, que ja que tens aquesta oportunitat, escolta'm tu, que et donen aquí barra lliure.
Sí, però poder... Ramon, jo crec que en la línia del que...
A veure, una altra qüestió és que suposo que en aquests moments, també ho entenc, que en aquests moments de la negociació que hagis d'imposar un punt de discreció i no vulguer anar més enllà. Sí. Escolta'm, el president de la Generalitat sap per manegar perfectament les seves respostes.
Sí, però no només és un moment de discreció, és a dir, en la mesura que ell comença aquesta sessió, és la primera persona que intervé, defensarà l'amnistia, i ell creu que l'interlocutor no és el PP, que és l'únic que es trobarà al Senat. L'interlocutor és aquell que està interlocutant amb Puigdemont. I com que jo busco la fotografia d'interlocutor principal de Catalunya, deixo anar el meu missatge, que no l'envio al Partit Popular, l'envio des del Senat a qui l'he d'enviar, i me'n vaig, perquè el PP no és el meu interlocutor, i menys els barons del Partit Popular. Crec que va per aquí. Sí, si la fotografia que jo em faig és buscar aquesta fotografia de... personalitat important i partit important, Esquerra Republicana, en les negociacions amb el govern espanyol, que no és el Partit Popular.
Per tant,
llavors no hi vagis, no sé.
Per tant, és estratègia, perdona, és estratègia pura i dura de partit. Jo crec que Aragonès...
Però és que també el PP la fa quan fa aquest debat al Senat.
Jo crec que Aragonès està molt bé que hi vagi, perquè és el president de Catalunya, i en aquest cas és la Comissió de les Comunitats Autònomes. El que lamento, efectivament, és que no hi vagin els presidents autonòmics del Partit Socialista, penso que també hi haurien d'anar, i el govern també, i el que jo crec que seria bo... és que de la mateixa manera que la resta de comunitats autònomes escoltaran la defensa que ell faci d'allò que creu que ha de defensar, que en aquest cas és l'amnistia, ell faria bé d'escoltar el posicionament dels seus companys presidents autonòmics en relació a allò que ell ha presentat. Per tant, hauria de quedar-se.
Quadrado.
Molt breu, a mi em sembla un error per part del president Aragonès anar en aquesta cambra, que tots sabem, ja ho he dit abans el Jordi, que no serveix pràcticament per res. Aquesta sessió, evidentment, no servirà per res. No és el lloc on s'ha de parlar d'amnistia. Ja sabem quina proposta té el president Aragonès de l'amnistia, que és l'acord de claredat. Ha passat sense pena ni glòria. 10 minuts a Madrid, envoltat del PP en aquest context, no servirà per res, i passarà, doncs, això també igual, sense pena ni glòria, i em penso que és fer-li el joc al PP.
Per cert, que el Barça acaba de penjar fa uns moments, això val molts calés, però molts calés, aquesta foto, però molt, ha penjat una fotografia que ara la penjarem. Clar, a mi em sembla com un muntatge, però el Barça l'ha penjat al seu compte de Twitter. És una fotografia dels tres estons vius amb la samarreta del Barça i el logotip que portaran, i com va avançar RAC1, el logo amb la llengua famosa dels estons. Clar, pot ser un muntatge. Sí, pot ser un muntatge, però vol ser un muntatge, si el fa oficial al Barça vol dir que és un muntatge...
Que té el permís dels Rolling
Stones.
Correcte. Permès. Un muntatge permès.
És un muntatge permès. Amb la qual cosa, val molts calés, aquesta foto. Hola, Roger Saperes, bon dia.
Hola, què tal? No, Basté, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, bingo, Escolta, quina foto més xula, Escolta'm, espera un moment. Què està passant? Està parlant Víctor Font.
Doncs que, sí, som aquí a Esplugues, on Víctor Font està de mateix explicant una mica la seva visió de quina...
O t'allunyes de Víctor Font... o fora sobre d'ell que li l'entrevistes directament perquè és que se sent fatal.
Val. Espera que m'ajudi.
Tem la raó.
Dic que no sé si ara em sentiu millor.
Bueno, sentim, sí, millor? Sí, sí, millor. Sí.
No. Ja no, ja, ara ja no
sentim. Ara no sentim. Ara sí, saperes.
Aquí sí? Sí. Em quedo quiet aquí?
Sí.
Val, doncs dic, som Esplugues, on Víctor Font està fent una exposició una mica de quina és la seva visió de la situació del club, després de l'exposició dels números, i està doncs ara mateix amb un PowerPoint desgranant una mica quina és la situació, segons ell, força preocupant, després de conèixer els números que va presentar ahir Eduard Romeu, el vicepresident.
Val. Després tornem i m'ho expliques en tranquil·litat, Víctor, quan s'acabi el Víctor Font, no dic Víctor Roger, quan s'acabi i en parlem. 21 minuts i rebrem a les 11, tanquem aquesta primera tertúlia. Mònica?
Som-hi.
Vinga, va, palante.
La vida sense risc no és vida, doncs vinga. Jo que tinc tocs com en Basté, avui no porto ni la llibreta, ni m'has deixat passar-ho a net?
No.
No sé què sortirà, eh?
Bueno, que surta que vulguis.
A veure, és un dia que estic com tu, eh? Si no entrem en detalls bé, tinc molt mal de cap, m'ha tranquil·litzat molt que expliquis això de l'USAR, ha baixat la pressió, per tant, tots tranquils, perquè no sabia si demanar-te un ibuprofen o un tranquimacin, perquè déu-n'hi-do avui, en Rovira, que és un home d'ordre i que ve els dimecres, sí. Avui jo crec que has flipat, Rovira, perquè ens has dit que som uns desmadrats, i és veritat, eh?
Jo he avui... dit això?
Sí, ho has dit, eh? Pensa que jo sóc llum i taquígraf aquí, eh? I a més, quan apunto cometes és que ho he apuntat textual. En fi, que hem començat així amb una mica de caos, ens hem posat la bata, hem parlat del cas aquest, de la notícia del País, que parla d'aquest científic que investigava una malaltia rara i que va morir i que la investigació va començar molt més tard. En fi, que en Joan Julivert ha dit que hauríem d'aclarir quins protocols d'entrada de substàncies hi ha als laboratoris, la Concepció Barai, que també ha dit que el cas és molt preocupant, que hi ha una manca de transparència, en Ramon Rovira diu que si es confirmessin els fets doncs s'hauria produït una mala pràctica, mala praxi, i la Susana, que és la, també la dona de seny avui, ha dit que estem especulant sobre fets que desconeixem, però que si es confirmessin serien gravíssims. Vinga, som-hi. D'aquí hem anat al conflicte d'Israel i Palestina. En Ramon Rovira ha dit allò, ni a favor ni en contra, ni dels uns ni dels altres. Ha criticat els atacs terroristes de Hamas, ha recordat que és una organització, doncs això, terrorista, que controla la franja des de fa molts anys. Lo de Biden ha dit, és la xocolata del lloro, 100 milions de dòlars en ajuda humanitària a Gaza, fa riure. I Biden no permetrà, ha dit en Ramon Rovira, que ningú esborri l'estat d'Israel, que no oblidem aquest concepte. La Susana, que pobra dona de fe, tenia esperances que Biden aconseguís que Netanyahu aturés l'atac. Ai, Susana, aquí... Exacte, massa bona gent que ets, eh? En Joan Julivert, que ha dit que Israel ho té molt difícil ara, que no es pot fer una guerra quirúrgica només contra els líders de Hamas. La Concepció, que aquí s'ha esbarallat una mica amb el Ramon Rovira, perquè ha vingut a dir que, bé, que a part del govern espanyol era terrorista, que defensava Hamas, ha posat en boca d'uns i d'altres coses que no s'havien dit, però heu fet la pau, eh?
Sempre.
Concepció, sempre. A més que em mires amb unes cares que de veritat...
No, t'estic escoltant i tinc molt mal de cap jo també.
També. Ara ens partim un ibuprofen a mitges.
Perquè jo mateixa de migrany, o sigui que en tinc sovint.
Va, doncs acabaré. Avui tinc dues frases cunyades d'en Basté, no sé amb quina quedar-me. A veure, Basté, si les trobo. La primera, que m'ha agradat molt, ho sento, Oriol, perquè no sé si la trobaré la segona. Vale? D'acord. La primera és, si obriu el congelador de casa meva, you'll never walk alone. M'encanta. I l'altra...
Home, perdona, algun dia hem de tractar el tema dels congeladors.
Va, i tant.
Què hi ha als congeladors? Hi ha coses que crec que formen part del Pleistocè.
Hi ha un ecosistema.
Hi ha un ecosistema.
La vida pròpia.
I sobretot, jo crec que hi ha molt pollastre.
Sí.
Hi ha pollastre, no sé per què hi ha pollastre, i després hi ha salmó, i després molts pèsols.
Pèsols, sí, també.
Pèsols.
Sí, és veritat. Sí, perquè en compres, perquè no te'n recordes si en tens.
No, perquè en oferta 3x2, en compres 2 ofertes, en compres 6 i els fots allà. Els fons allà al fons.
I no te'n recordes si
en saladilles, coses aquestes.
Per cert, va, ara que vull que teniu mal de cap, va molt bé quan tens mal de cap per fotre-te l'aquí darrere l'esquena, aquí al gratell.
Els paquets de pèsols.
Sí, els paquets.
Sí, o del que sí.
Hem perdut.
Has fet una mica de xumari, ara, Ramon Rovira. Avui està, sí que estàs desmadrat.
És igual.
L'última, que no eres cunyada. M'ha agradat molt aquesta comparació que han fet en Jordi Basté quan ha dit que Joan Laporta fa del pallasso del Sir Raluy i fes allò del...
Com es diu?
Ah, molt bé.
Missatge que li han enviat a Jordi Ramos fa un moment. Bon dia, Jordi, estem treballant en un comunicat. Tan aviat com puguem, us el compartim. Premsa i Divell. Aviam, només un comentari, Premsa i Divell. Ho dic perquè sempre ho dic. I això és més vell que el Napeu, que és una cosa que ja des d'èpoques pretèrites, fa 20 i tants anys que ho dic sempre, li deia a Josep Lluís Núñez, li deia a Joan Gaspar, i fins i tot li he dit a Joan Laporta, que hi ha vegades que els comunicats no passen per la ràdio. Feu, escolta, si voleu, el comunicat me'l graveu en veu i el passeu. Perquè no passa, que no veus que no passa? Aquesta mania d'enviar comunicats, no falta que els enviïn per fax, pràcticament 3:15. I què vol ara la Polls? Bon dia.
Doncs mira, jo vull explicar-vos per què t'has de fer de Legalitas. Sí, exacte. Doncs perquè pots consultar els seus advocats per telèfon o per internet sobre qualsevol assumpte, un contracte, una reclamació o fins i tot una herència o un divorci, i et preguntaràs, però com funciona? Doncs saps els centres mèdics que segons el que et passa et deriven a un metge especialista o a un altre? Doncs a Legalitas igual, després d'escoltar la teva consulta, et passen amb un advocat expert en el teu cas, laboralista, fiscalista, el que necessitis. Ja saps, fes-te ara de Legalitas trucant al 900 100 608 i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessiti.
3:15, aquí ho deixem, senyors i senyores. Gràcies per la seva atenció i que passin vostès un bon dia.
Igualment,
gràcies.
D'aquí uns moments saludo amb el Joan Maria Pou, es queda el Joan Julivert, es queda la Mònica Hernández i parlarem de les declaracions avui de Joan Laporta i a Catalunya Ràdio i també del que va i en fi, que ve també a respondre moltes de les coses que va passar en aquest estudi amb Villarejo i amb Sandro Rossell ara fa uns dies. De seguida ho comentem aquí al món a RAC1 i pendents també d'aquesta roda de premsa amb en Saperes, de Víctor Font, Esplugues de Llobregat i també del que passarà a partir de les 11 al Senat amb la compareixença del president Aragonès.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
RAC 1.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
Boníssim! Trinxat Carli, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar.
Esto es maravilla, tan fins a 500 euros de regal en el Corte Inglés i reserva per només 60 euros. Consulta les condicions. Maravilla, tan viatges al Corte Inglés i Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
A Conforama podràs disfrutar d'un descompte del 15% per renovar el teu dormitori i un 10% en electrodomèstics. Ah, i amb enviament gratuït. Només del 19 al 23 d'octubre. Conforama.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus.
un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licor.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
12 minuts i les 11.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
És que, com dèiem fa una estona, Joan Laporta ha parlat aquest matí a Catalunya Ràdio i ha demanat al comissari Villarejo que rectifiqui per l'acusació que va fer en aquest programa. Villarejo, recordem que va assegurar que Laporta va ser qui va aportar la informació que va servir per empastifar penalment Sandro Rosell. Recordeu el que passava amb Villarejo en aquella entrevista aquí al Món a RAC1?
En el caso de el señor Rosell, fue Laporta el que nos dio esa información.
¿Cómo?
Sí, vamos, la gente del entorno del presidente que lo había echado, creo recordar. Y ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell, que fue responsable de seguridad de la ESA y que además tenía, digamos, a su cuidado y era socio suyo, un despacho de detectives que seguía y sigue trabajando con el CNI.
També en aquest programa, Sandro Rosell demanava a Joan Laporta de trobar-se per refer ponts arran d'aquesta acusació de Villarejo. Tens ganes de tornar-lo a veure i de parlar-ho?
Sí, tinc ganes de que ens veiem molt tranquil·lament ell i jo. Probablement després també ens hauríem de veure amb el Bartomeu.
Per què?
Perquè, hòstia, ja estic cansat, tu. Ja n'hi ha prou de tanta tonteria entre nosaltres. Però sí, però crec que la millor manera és veure'ns, mirar-nos a la cara. Crec que sabré de seguida la resposta.
Això és el que demana justament avui també Bartomeu, una trobada de tots tres, Laporta, Rosell i Bartomeu, per netejar la imatge de les directives del Barça. Doncs bé, Laporta ha parlat, com dèiem, a Catalunya Ràdio, ha dit que ni Sandro Rosell ni Bartomeu l'han trucat i que a més ja ha demanat a Villarejo que rectifiqui o que anella el canto.
A mi no m'han dit res d'una foto, no m'ha trucat ningú. És més, he trucat i no m'han contestat les trucades, però en qualsevol cas hi vaig deixar un missatge per un altre tema, per un altre tema, que va ser una intervenció entre el senyor Villarejo i el president Mas, que vaja, que van treure una informació, o va dir una cosa al senyor Villarejo que no és certa, per la qual doncs ja he presentat la demanda de rectificació, i si no rectifica doncs hauré de posar una querella criminal.
Com dèiem fa una estona, que sàpiga Joan Laporta que el món RAC1 s'ha posat en contacte amb l'advocat de Villarejo i ens ha dit, primer, que no tenen constància de cap demanda de rectificació i que en qualsevol cos, si s'enviat ara, no ens arribarà fins Nadal, i que a banda deixa ben clar que Villarejo no rectificarà perquè totes les seves afirmacions es basen en dades i en notes d'intel·ligència. Ha parlat de més coses, el cas Negreira. Laporta té clar que l'acusació de suborn continuat del jutge Aguirre no té recorregut i està convençut que s'arxivarà.
Aquí no hi ha suborn, perquè doncs, no hi ha un funcionari públic. A més, no és un delicte continuat i, per tant, doncs, això està prescrit. Tots els culers, els barcelonistes, el Barça, podem estar tranquils per aquest cas. Aquest cas, doncs, jo crec que serà com molts dels casos que ha instruït aquest jutge, que s'han quedat, doncs, amb què, bueno, s'han hagut d'arxivar, no?
I denuncia una campanya de desprestigi per part del madridisme.
I el madridisme, des del punt de vista esportiu, sociològic, existeix, i està empaltat als mitjans de comunicació, està en determinats entorns polítics, també, doncs, està... en el món de l'esport, evidentment, si fas un repàs, doncs la majoria dels que han tingut poder dins del món de l'esport, doncs eren del Madrid, i això ho hem d'acceptar.
Justament per aquest madridisme sociològic del que parla Laporta, diu que no veu opcions perquè a la final del Mundial del 2030 jugui al Camp Nou.
De fet, ja hem demanat ser seu, Vam ja fa... Jo crec que serem segur seu de semifinal.
De final?
La final, és que la final afecta el que hem estat parlant al principi. És el que et deia, no? Els centres de poder de la capital són molt madridistes i segurament veurem que la final la jugarà en el Santiago Bernabéu.
Bueno. Hola, Joan Maria Pou.
Hola.
Bon dia. Comença per on vulguis i opina el que vulguis.
Jo cada vegada que hi ha un capítol nou d'aquest cas, Jordi, no puc evitar fer-me una primera pregunta que és per mi fonamental per entendre tota la resta, i és per què. Per què precisament el número 2 del Comitè Tècnic d'Àrbitres? Per què durant tants anys? Per què durant tants mandats amb presidents diferents? Per què? Sabent perfectament com funciona el món de l'esport a l'estat espanyol des de temps immemorial, per què diguéssim, et vincules precisament al número 2 del Comitè Tècnic d'Àrbitres? Un cop dit això, evidentment, un cop es destapa el cas i poc a poc doncs es van traient informacions per capítols, el desgast pel Barça i en aquest cas pel president del Barça és un desgast descomunal, perquè cada vegada has de sortir a defensar-te d'una relació contractual, diguem-ho així, que jo entenc que pugui generar sospites, perquè fa farum. En quina direcció? Espero que ho acabarem sabent, però mentre no ho acabes sabent del tot, el Barça i el seu actual president estan patint un desgast que jo no sé fins quan es podrà suportar. I després, en la línia del que diu Joan Laporta, és evident que amb tot aquest material el madridisme sociològic que diu ell, que jo crec que existeix, jo crec que les estructures esportives espanyoles estan esquitxades de madridisme per tot arreu, i això no és una opinió, és tan fàcil com fer llistes de càrrecs i veure de quin peu calcen, doncs evidentment aprofiten per sucar-hi pa i per intentar desestabilitzar i, si pot ser, destruir el Barça. Però com és que durant tants anys has posat en risc la teva reputació amb aquesta relació? No et sembla que és una mica incomprensible? Ara, en el present, si parlem del que està passant ara, és evident que hi ha una sèrie d'institucions, començant per aquest jutge, que estan anant a pel Barça i per intentar fer-li el màxim mal possible, fins al punt que el jutge està anant molt més enllà del que li demanava el fiscal o del que li demanaven les acusacions.
Joan Julivert, què dius?
Jo estic completament d'acord en que el problema és d'origen. D'origen, i jo crec que també de permanència. És a dir, durant tot aquest temps ningú a les directives es va preguntar per què teníem aquest contracte amb el que era el número 2 del comitè d'àrbitres, no? I, sincerament, no acabo d'entendre per què des del Futbol Club Barcelona no es dona, perquè ho fa més sospitós, no es dona una raó convincent, que podria ser fins i tot la negligència, en relació a aquest contracte que, efectivament, dona molta pólvora a aquells que volen atacar el Barça, i que això els directius del Barça ja ho han de saber, que això pot passar. És a dir, que efectivament, quan parleu del madridisme sociològic, jo crec que va més enllà de si és o no és sociològic, és també una qüestió de poder. El senyor Florentino Pérez és un senyor que domina, que té molts tentacles a moltes estructures de poder que van més enllà del futbol, que van més enllà de l'esport. I per tant, això ja ho sabem, que el senyor Florentino Pérez aprofitarà qualsevol oportunitat per fer el caldo gros en contra del Futbol Club Barcelona. Però qui més ho saben són aquelles persones que estan vinculades a la direcció del Futbol Club Barcelona. Són els qui més ho han de saber.
Sí, Joan, però saps què passa? Que per mi, és a dir, el club sí que ha donat explicacions i ha dit que...
Però poc convincents, dic, Poc
sí, convincents. Tenia a veure amb informes, amb intentar conèixer una mica de quin peu calçava cada àrbitre, per intentar informar els jugadors, etcètera, etcètera. Es van presentar informes, hi havia vídeos, hi havia, etcètera. O sigui, hi havia un suport documental per intentar explicar aquests pagaments, tot i que ningú no ha explicat per què tants diners, no? Tot i que el club ha explicat que sí, que era el preu de mercat, etc. La veritat és que això fa farum i s'haurà d'intentar arribar fins al final d'aquest cas. Però quan parlem d'aquest madridisme sociològic, jo crec que va molt més enllà de Florentino Pérez. Jo crec que Florentino Pérez en molts casos no necessita fer cap tipus de moviment. perquè el madridisme sociològic actuï en conseqüència. Perquè, per exemple, el membre aquest del comitè d'apel·lació que li ha tret un partit a Nacho, no cal que Florentino Pérez li digui el que ha de fer. Per què? Perquè aquest tio és més madridista que l'escut, no se n'amaga, i per tant és una persona que de manera evident no és imparcial. És a dir, aquesta persona no pot decidir sobre un jugador del Madrid, tenint en compte que ha manifestat reiteradament via xarxes socials el seu madridisme granític, no? I això passa en moltes altres institucions que prenen decisions rellevants en el món de l'esport, però això no té a veure amb Florentino Pérez.
Avui una cosa, perdó, el Santi Orella fa un article avui que parla precisament, diu, escolta, hauríem d'adoptar el criteri d'aquest senyor Luis Cazorla al comitè d'apel·lació? No. O sigui, en principi, no. En principi, no. Clar, i tu preguntes, hauries de pensar perquè Enrique Negreira passava informes del Barça si resulta que és el propi comitè tècnic d'àrbitres? A mi no m'agrada el tema això fa una ferum lletja.
Fa una ferum lletja.
I a més, tinc la sensació de, mira, que no sigui dir que si li traiem aquests, el que cobra, que ens pugui fotre, és a dir, que pugui ser, és a dir, ens parem, frenem que el Madrid no ho faci. Saps una mica això? Com que el Madrid ja ho donem per fet, nosaltres ho frenem. Ara, és clar.